Seguim a la setmana del llibre en català, avui una jornada nova, i estic amb un dels editors de Llibres del Segle, que és en Gerard Veguer. Gerard, què tal, com estàs?
Hola, què tal, molt bé.
Benvinguts a Mentre i Mentres. Diria que n'hem fet pocs de llibres del Segle, però és que el llibre aquest és singular i l'editorial ja em va dir, has de parlar amb en Gerard. Doncs parlo amb el Gerard, perquè el Gerard és un dels editors, conjuntament amb la Meritxell, penso, no? I també, entre d'altres, una colla...
Marta i en Roger són dels dos germans que porten, Marta i Roger Costa Pau.
Ah, exactament. I doncs t'anava a preguntar, quina vinculació tens tu amb Llibres del Segle?
Bueno, jo sóc el marit de la Marta i a part col·laboro amb coses i potser sóc el responsable de que s'hagi acabat publicant aquest llibre, perquè vaig descobrir que hi havia aquest llibre, que se'n parlava a les xarxes, i vaig dir, hosti, això és un llibre que estaria molt bé que poguéssim publicar, i afortunadament el vam poder publicar.
Qui és aquest Nicola Laiola?
Bueno, Nicola Laiola és un periodista que és un periodista cultural. No és un home que es dediqui ni a escriure true crime ni que tingui una vinculació molt especial amb la novel·la negra, sinó que va haver-hi un crim a Roma, no? Dos nois de Casabona que van cometre un crim que va sortir als mitjans de tot el món, que es van drogar i una nit de bogeria doncs van acabar assassinant i torturant amb un pobre noi durant dos dies, no? Que és una cosa que dius, hòstia, com es pot fer un llibre d'això, no? Que a més ells ni tan sols sabien per què ho havien fet, no? I ell era un periodista cultural de molt de prestigi, que també és jurat en el Festival de Venècia de cinema, i el va trucar a un mitjà dient-li si volia escriure sobre això, no? I ell, la seva primera reacció és com d'ofendre's, no? Com me poden demanar a mi que escrigui sobre un crim, no? Si jo sóc un periodista cultural, no? Però de mica en mica va veure que el cas anava creixent, tothom en parlava, que era com una cosa que se li va com ficar el cuquet a dintre, i el mateix vespre ja va trucar en aquella revista que li havia proposat dient que sí, que escriuria sobre el tema. I a partir d'aquí allò va anar creixent, després d'aquest article en va fer algun altre i es va obsessionar tant amb el tema que va acabar fent una novel·la molt potent i... molt gruixuda, també, no?
Realment, això que dius, va acabar fent una novel·la molt gruixuda, però que pel que fa a l'estil o pel que fa al que es trobarà l'espectador, si vol llegir el llibre, és justament el que acabes d'explicar, perquè realment parteix molt des del joc en el qual és ara em poso jo a treballar aquest material i, per tant, en tota estona hi ha la consciència d'estar treballant uns textos i que hi ha tota la consciència i, doncs, fora de micròfon em deies, no? El paral·lelisme és, evidentment, la sang freda del Truman Capote. Exacte. I hi ha tot un joc metaliterari constant amb quina és la distància amb la qual es pot percebre o no el dolor humà, bàsicament. I per Exacte. Això jo ho percebo també com un gest molt pasolinià i també seguint-lo a les xarxes, el Lojola, veig que també li agrada molt Pasolini i ja tindria sentit que acabi fent...
Ell ha escrit coses de Pasolini per i això, és un fan total.
És un fan total i de cert sadisme, no? I com aproximar-se al sadisme. El llibre comença tal i com l'ha resumit, amb aquest crim, i de fet fa una reconstrucció exacta, gairebé comença fent una espècie de el novel·litza.
És una reconstrucció molt promenoritzada, tant que fins i tot algun crític ha dit que era una reconstrucció sàdica. Sàdica en el sentit de que no es deixa res, de que t'aporta tants detalls i entra tant a dintre de la ment de les persones que intervenen que te fa viure la història. O sigui, hi ha llibres que tu els llegeixes i que t'agraden molt en el moment que els llegeixes, però al cap d'una setmana els has oblidat completament i algú te pot preguntar de què va aquest llibre i no sabries explicar-ho, tot i que el llibre t'havia agradat molt. En canvi, aquest llibre és un llibre que et queda a la memòria, no? I que el vas arrossegant durant temps i els personatges que surten en aquest llibre t'acompanyen, eh? Són com unes ombres que tens uns mesos després d'haver llegit el llibre, te queden a la consciència. I això és poder la força d'aquest llibre, no? La potència de com aconsegueix descriure tot això i tan bé.
Clar. Ara em deies, no? La teva fascinació és de trobar el llibre i de dir, s'ha de publicar en català. No sé si has seguit també la fascinació, perquè a mi em despertava molt interès com s'aproximava al material més de base, perquè hi ha detalls que no pot haver sabut i que se'ls ha inventat necessàriament, vull dir, hi ha petits detalls.
Ell diu que no.
Clar, ell diu que no, però què s'olorava en el carrer quan estaven anant els nois i obrien la porta per després pujar en aquest superàtic on tenen l'apartament?
Ell hi va pujar.
Clar.
També, ell hi va pujar com a periodista, no? No, jo crec que la gràcia és que ell ho ha reconstruït tot a partir de documents judicials, entrevistes, xarxes socials, és a dir, ha fet un treball d'arqueologia brutal i, en teoria, tot el que surt al llibre, tot és real, no? Pot ser que, evidentment, ho has de convertir en literatura, no? I després, perquè ja entra la teva mirada, no? I els elements que tries. El més important és que tries, com ho expliques. Ell no és només un periodista, ell és un gran narrador. Mm-hmm. Això es veu en el llibre. És un llibre que és un true crime, però d'una potència literària molt, molt gran, no?
A l'espectador també, eh? O en aquest cas al lector, quan comenci a llegir, percebrà que també és un gran retrat del poder. Uh-huh. I que en el fons aquests protagonistes són fills d'unes grans persones vinculades al poder a Itàlia, sobretot a Roma. Uh-huh. Tot i que el poder a Roma no acaba sent-hi mai, eh? El poder sempre està en altres parts d'Itàlia, però és una altra de les reflexions. Però sí que és cert, no?, que acaba sent una espècie d'obra de les, sí, dels mecanismes que mouen també el poder a Itàlia.
Sí, i també sobre Roma, no? O sigui, Roma és com un arquetipus de la ciutat. I sempre diuen que Roma té tantes capes de cultura, no?, que sempre, jo que sé, com fas una obra, resulta que ja no ho volen fer els romans perquè descobreixen una escultura, un mur d'una altra època i no ho poden, diguem-ne, tot està amb capes, no? I en aquest sentit, la Joia diu que Roma és com el futur de les ciutats. O sigui, el que està passant a Roma és el que passarà d'aquí uns anys a altres ciutats, a Londres, a Nova York. Per ella, l'avantguarda de les ciutats és Roma, perquè és la més antiga i és la que acumula més capes. I en aquest sentit està bé perquè fa un retrat de Roma que és brutal. La gent que conegui Roma se sentirà, reconeixerà moltes coses i altres que ell explica que són molt potents, no? De com és aquesta ciutat, no?
Clar, però a l'hora de relatar Roma no és una Roma sorrentiniana.
No, no.
I aquí és on s'escapa i doncs s'aproxima més un referent com podria ser un Truman Capote, perquè en el fons està allunyant-se també d'unes formes de narrar com podrien ser properes a una sèrie de lògiques que sobretot han travessat el neorealisme italià, sobretot en tant que cinema i tot plegat.
No, no, és una Roma, diguem-ne, molt decadent, molt dura. Clar, surten a la Roma de les discoteques, del tràfic de drogues, de determinat ambients gai, que és un dels protagonistes de la història. És una novel·la que també ha connectat molt bé en els ambients LGTBI, perquè explica moltes coses que no surten habitualment a les novel·les, no? I ell fa una aproximació molt seriosa a tot aquest món, no? I està molt i molt bé en aquest sentit, no?
Està molt bé, i després estructuralment, però, té una sèrie de complexitats. No sé si podrem comentar-ho, perquè realment, ja gairebé diria, ara ho dic de memòria, però són més de cinc parts, diria, que arriba a tenir la novel·la, i realment estan molt marcades també en tant que registre lingüístic, inclús estan acompanyades de cites literàries, que vull dir que hi ha una construcció també estructural de tot el relat, que és una mica entroncant-ho, amb el que deies inicialment.
Sí, sí. Hi ha com diferents capes i estils, no? Hi ha com un estil més de periodisme, de narrar coses, però hi ha també un estil de reflexió, com que ell apareix com a autor i com a personatge, ell de vegades porta a pensar també en coses de la seva vida, no? És un llibre que et parla d'aquestes finestres que tots tenim a dintre que comuniquen amb l'infern, no? Que això surten en algunes novel·les, no? Tots tenim la possibilitat de convertir-nos en un assassí. Això ho diu en un determinat moment, no? Tu penses, hòstia, què puc tenir jo a veure amb dos tios que es droguen i acaben torturant amb un tio i el maten? No tinc res a veure, però llegint la novel·la te n'adones que sí, que tens molt a veure, i que a vegades la capa aquesta que separa una persona formal, normal, amb una vida ordenada, d'algú que pot cometre un crim, és molt fina, no? I ell parla també d'això, no? De lo a prop que estem del crim, no? O de vegades d'aquesta finestra de l'infern, no?
Per això Sade, no? Aquí és on vindria la qüestió sàdica. Sí. És exactament això, sí. No? La temptació amb el mal. I realment
la temptació amb el mal. Com evitar-la també et parla, no? Sí. És un llibre també que és com una guia, no? Com evitar els personatges tòxics. També sobre personatges tòxics. O sigui, hi ha un personatge de la novel·la que en un determinat moment és molt influït per uns altres. I com les persones dèbils poden caure en mans de persones tòxiques que els poden fer anar per mal camí, no?
Clar, vist d'aquesta perspectiva, no, també la novel·la té un punt que depèn de com, no, podria ser el punt potser més qüestionable, que és el on col·locar-se com a narrador. Uh-huh. Perquè hi hauria l'extrem Emmanuel Carrère, no, que seria el jo construeixo i jo posseixo una història i també estableixo una relació amb els personatges que gairebé m'estava afectant i doncs m'hi he de col·locar al mig,
ell,
i acaba fent-ho.
Ell és aquesta. Clar. Molta gent l'ha comparat amb en Carrier, i de fet això de la finestra a l'ànima que comunica amb l'infern és Carrier.
Clar.
Ell en parla a vegades. I ell fa això, hi ha un determinat moment que ell explica com, quan era jove, un dia es va emborratxar i va començar des d'un àtic d'un edifici a tirar ampolles al carrer, que una va estar a punt de tocar amb una noia al cap que l'hauria pogut matar. Diu, allò podria haver sigut un canvi en la meva vida. Imagina't que aquella noia la mato, que jo me'n vaig amb un correccional, que tinc males companyies, i la meva vida podia haver fet un tom a partir d'aquell moment. I després hi ha un altre moment que ella explica que arriba a Roma per guanyar-se la vida i que no troba feina, i com una botada o una cosa així una mica, troba un anunci que demanen prostituts. I ell està a punt de trucar-hi i d'apuntar-s'hi. Diu, per un moment, imagina que jo en un determinat moment m'hagués dedicat a prostituir-me, no? Evidentment, això també, bueno, és una altra història, no? Un altre camí que hagués pogut agafar la seva vida. I això també és molt Pasolini, no? Ja parlem de Pasolini.
És molt Pasolini, i també l'entronca des de... Clar, dèiem la idea de true crime, perquè en el fons l'argument es basa en la construcció o l'escriptura sobre un tema real i que, recordem els espectadors, va succeir l'any 2016. I aquest seguiment que porta a construir una gran novel·la ha permès això, no? Tenir una gran recepció crítica i que Itàlia sigui un dels grans llibres. Però, en canvi, si ho compares, ara Periscopi està a punt de publicar una novel·la o un assaig que és El gran calamar, que això s'entroncaria bastant amb aquesta relació d'un periodisme, no? Que està a mig camí entre també la narrativa. Però jo penso en autors que ens han anat arribant, que són sobretot Premis Estrega, que sobretot han fet una novel·lística més realista i que sí que han partit de les seves vides, tots ells, això valgui dir-ho, però que en aquest cas el risc és major. Tot i que ell també guanya l'Estrega i també és un autor conegut, i dèiem això, que és un periodista cultural, però que també té una trajectòria important.
Sí, tenia obra publicada en català, La ferocitat, que es havia publicat també en català, i segurament altres obres s'aniran publicant, perquè ell continua treballant com a escriptor, diguem-ne, i ha decidit agafar aquesta via, no? Més que com a periodista cultural, com a escriptor.
Hem parlat de la qüestió sàdica, de la qüestió pasoliniana. Incidim potser més amb la qüestió del poder, perquè he fet l'analogia amb Sorrentino, i Sorrentino sí que ho veu tot des d'una espècie com de teatre de marionetes, com figura, no? I doncs per això té aquests personatges tan marcats. Aquí el poder fa realment més por, per dir-ho així.
Sí. Clar, aquí hi ha com el poder entronca amb les xarxes, amb el món de les xarxes socials, amb el món del periodisme groc. Hi ha algun moment que apareixen també com es mouen els advocats estrella d'Itàlia, s'entrevista amb el fiscal, ell fa com una mica un retrat del poder, no?, d'aquestes galeries que hi ha a Itàlia, no?, que diu que com més poder té un lloc, més amagat i més sòrdid, no?, és l'espai que ocupa, no? I el retrat aquest que dius tu que fa del poder o de les esferes del poder també és molt potent, no? I jo no l'he llegit gaire, no? És un àmbit que no es parla gaire.
Clar, hauríem d'anar a Gomorres i coses així.
Per exemple.
Clar.
És la màfia, però no tant, diguem, el poder establert, no? Jutges, fiscals, advocats, tot això, aquí surt i molt ben explicat, no?
Sí, no, justament això, no? I la limitació també moral de fins a quin punt això també té un sentit explicar-ho i com i introduir-lo des d'un espai moral d'això funciona així, això hauria d'anar millor, això hauria de canviar, quan justament la reflexió que es pot fer des d'Itàlia sempre és un pessimisme absolut i més amb les derives autoritàries en què han derivat també políticament els darrers anys, o sigui que agafen també un punt messiànic segons quins relats, i en aquest cas se n'allunya bastant també de fer una tautologia moral, que potser sí que aquesta seria més pasoliniana. En aquest sentit, fa una mica que és una cosa que els que ens agrada Pasolini no coneixem massa, perquè és aquesta novel·la finalment que, bueno, el van matar abans que l'acabés, que era Petrolio. Justament feia un exercici molt similar a això, perquè em penso que hi havia morts i tot de... I hi ha una altra novel·la, que això també ara pensant-hi, que és això que va treure Periscopi de La gran Taranyina, que comença molt similar, però després el true crime no l'agafa, el llibre de La gran Taranyina de Periscopi, però sí que la cosa anava també...
A més, els mecanismes de poder i tot això.
Sí.
I també hi ha, ara que parlaves d'això una mica, com diguem-ne, explicar la barbàrie des de l'estètica, no? És a dir, com jo puc explicar un crim tan execrable i fer-ne literatura, no? Ell també reflexiona a vegades sobre això, no? Fins a quin punt és lícit, diguem-ne, convertir en art una cosa tan bèstia, tan brutal com és aquest, com aquest crim, no?
I reflexiona, però ho acaba fent.
Ho acaba fent, sí. Ho acaba fent de la manera que ell creu que s'ha de fer. Hi ha moltes maneres. Per exemple, surt la manera com ho fa el periodisme groc. Això ho explica molt bé, no? I fins i tot surt una noia que és amiga seva, que és una periodista que treballa a Telecinco, no? I que fa un programa basat en crims, etc. I una mica tot el malestar que li crea tot això, no? I com també aquest cas va acabar afectant a tota una sèrie de gent que el van anar seguint. És a dir, aquest crim va ser molt impactant a Itàlia i va haver-hi tot un grup de gent que es va obsessionar, alguns d'ells professionals del món de la ràdio, de la televisió, que el van anar seguint durant mesos, perquè va haver-hi el judici, va haver-hi la mort d'un dels personatges, no direm de quin, un suïcidi, etc. Hi ha tota una història que anava seguint, i la gent, diguem-ne, tot això va marcar una generació de professionals a Itàlia, i ell també ho explica, això. Té una certa gràcia.
Estem parlant de La ciutat dels vius, que el títol també és potent, vull dir, en aquest sentit. Hi ha una Roma città aperta aquí, és una ciutat oberta, però només per als vius. Vull dir, i més justament que la portada ja fa referència a la nit. El que no sé és exactament quan vau triar la imatge aquesta...
És el Tor de Belvedere, però no es veu a la primera.
Clar.
Tu no l'havies vist, no?
No.
És la gràcia. Bueno, algú s'ha dit, ostres, no sé què és això, sembla un os, no? Però...
Un os? Ah!
No sé, algú havia vist com veus la cara d'un os al nas,
sí,
als ulls, no? I em diuen, ah, és un os, què fa un os aquí? I dic, no, dic, és el Tors de Belvedere.
Clar.
O sigui, perquè parla molt de la Roma decadent, la ruïna, i també... Vull dir que
això que després Miquel Àngel va agafar com a referència,
no?
La capilla Sixtina.
Dic que no... Bueno, la il·lustradora va voler una mica fer com un... Potser quan portes llegit mitja novel·la te n'adones de què és. Que també té...
Clar.
Ara poder-ho expliquem, però... Però no, fa gràcia que tu no ho hagis vist.
No, hi vaig pensar, també, perquè ara...
Entres molt en el títol.
I perquè la portada espanyola, per exemple, que la tinc molt al cap, és una imatge
una
molt
cara.
Potent.
És la mateixa que Itàlia.
Exacte.
És una cara d'un noi.
Exacte. Jo la tenia molt present, l'edició italiana. Sí. Estem parlant, doncs, de La ciutat dels vius, la traduït al Lluís Anton Baulenes, que justament va passar l'altre dia pels micròfons de Mentre i Mentres, i deia que era dels pocs llibres que ha hagut d'aturar-se perquè no podia continuar traduint de la brutalitat de l'impacte.
Recordo com ens ho explicava.
I aquest és el llibre que heu publicat, això, a Llibres del Segle, i de Llibres del Segle tindrem ganes de seguir parlant, perquè també hi ha la col·lecció de poesia, que això en parlarem amb calma, amb alguna de les novetats. I he d'agrair-te, doncs, Gerard, que t'hagis avui apropat aquí a la Setmana del Llibre en Català per fer 5 cèntims, però em dius també que hi haurà un exemplar que podrem sortejar
per
tota la gent que escolta.
Un exemplar que tots els vostres oients poden tenir l'oportunitat de llegir-lo, no?
Doncs farem com fem normalment, farem un sorteig i farem que la gent hagi de seguir el compte de Llibres del Segle i el compte de Mentre i Mentres.
Perfecte.
I que gràcies a això puguin adquirir aquest llibre en sorteig, i aprofitarem ara la Setmana del Llibre en Català per fer-ho possible. Doncs Gerard, t'he agraït moltíssim per fer aquests 20 minutets d'entrevista i poder parlar amb calma d'aquest llibre, i que ja feia temps que l'havíeu publicat en llengua catalana i feia temps que se'n parlava, i avui en podem fer un Mentre i Mentres. Moltes gràcies, Gerard.
Gràcies a vosaltres.